La Policia Nacional obri una investigació per esclarir si en les càrregues policials d'ahir contra alguns manifestants es va actuar amb proporcionalitat. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
D'aquesta manera es vol determinar si s'han de depurar responsabilitats, això després que el delegat del govern estatal a les Illes Balears, Alfonso Rodríguez, descarti dimitir quan li han demanat els organitzadors de la manifestació i hagi admès actuacions violentes.
No és este delegado del gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera desmedida.
La Policia Nacional assegura que va actuar com a resposta a l'agressió a 5 agents. La presidenta del govern, Marga Proens, reconeix estar impactada per la violència, mentre la plataforma Menys Turisme Més Vida convoca per demà a les 12 del migdia una concentració davant delegació del govern per reclamar la dimissió d'Alfonso Rodríguez davant un fet que qualifica d'injustificats, tot arran d'unes càrregues policials que es van produir quan ja havia acabat la manifestació i que han acabat eclipsant una convocatòria multitudinària i pacífica. L'únic detingut en les càrregues policials ha passat ja a disposició judicial, ho ha fet el jutjat de Via Alemanya de Palma, on tot d'una hi serem en directe. Es dilluns, dia 27 de juliol, i Palma ha anunciat que habilitarà acreditacions en codi QR per accedir a un vehicle el dia de l'eclipsi. Maria Tomàs, bon vespre.
Bon vespre. Hotels, bars i restaurants s'hauran d'inscriure en un sistema telemàtic que ha habilitat l'Ajuntament i mitjançant el qual els treballadors i els clients en reserva d'aparcament de la platja de Palma, on estigui restringit circular i dia 12 d'agost, podran obtenir el permís de manera digital o impresa. Ho explica el tinent de Balla de Seguretat Ciutadana, Llorenç Boussà.
Cada credencial permetrà un màxim de dues entrades en vehicle. A partir d'aquest límit, el sistema bloquejarà qualsevol nou accés.
La gent que vulgui accedir a la zona restringida a peu o amb transport públic no haurà de presentar cap acreditació.
Durant l'informatiu també serem en directe a la platja de Palma per saber com reben aquesta mesura bars, restaurants i també hotelers. I a Cala Millor, a Mallorca, estrena un sistema de comptadors intel·ligents per controlar el consum d'aigua i la pressió estacional sobre aquest recurs en una zona turística.
S'hi han instal·lat més de 600 comptadors digitals, un centenar a la planta hotelera, i les primeres dades es constata en un consum diari per habitació de 212 litres d'aigua.
39.000 treballadors del sector del metall es beneficiaran d'una pujada de sou del 18% al llarg dels pròxims 4 anys.
Ha estat la clau per desconvocar en extremis la vaga que havia de començar a primera hora d'aquest matí. La patronal i els sindicats han signat la pau amb un nou conveni col·lectiu després de 7 mesos de negociacions.
I creix el nombre d'infrahabitatges a la zona humida de Ses Feixes a Eivissa davant el desallotjament d'altres campaments com els de Sa Joveria.
Un lloc que no només és insalubre, sinó que també és una àrea natural protegida amb un risc elevat, amb un elevat risc d'incendi. Ara hi viu una cinquantena de persones. L'Ajuntament d'Eivissa insta a actuar la propietat, si no diu, recorrerà als tribunals.
I en els esports, pel que fa al Reial Mallorca, pendents de la continuïtat de Jan Virgili, la sortida de Samu Costa. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. El Club Vermell confia que l'extrem català jugui Son Moix a la segona divisió aquesta temporada, mentre continua l'espera que s'oficialitzi el fitxatge del migcampista portuguès per l'Al-Nasser. En bàsquet, l'Estia Menorca ha fitxat el pivot Wildens Lebeck, l'estatunidenc de 26 anys, arriba cedit pel València Bàsquet després de fer una gran temporada al Càceres Patrimoni de la Humanitat a la segona FEP. En ciclisme, Tadej Pogacar ha fet història guanyant el seu cinquè Tour de França, i en atletisme, medalla de bronze per a la mallorquina Esperança Cladera a la prova dels 200 metres del Campionat d'Espanya.
I pel que fa al temps, en setant setmana amb el mateix cel carregat a l'espera que torni dimecres més calor. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre. Sí, efectivament, teníem una miqueta d'aquest fum dels incendis de Castelló, aquí a les illes, que va arribar a Iora Baixa, avui encara en el cel mig tèrbol, fins i tot amb algunes ennigulades que han crescut a punts d'interior de Mallorca, que ens han deixat alguns ruixats locals. Demà ja no esperam ruixats, de fet, demà en principi tindrem un cel més destapat i un ambient una mica manco entrebolit, en principi també afavorit això pel vent, que ho farà de component sud. I, en general, demà comencen també a pujar les temperatures. No ho faran tant les mínimes, però sí les màximes. Això serà l'inici d'un nou episodi càlid que tenim en cartera a mitjà termini. Per tant, tancarem el parèntesi d'aquests dos dies, ahir i avui, en què hem tingut un ambient més contingut, una miqueta més bo de dur, però a partir de demà, i especialment a partir de dimecres, com comentaves, Aina, tornem a la calor de plestiu.
Gràcies, Dani. I si escoltàveu la programació d'IB3 Ràdio, a banda l'informatiu, sabreu que l'aviador Sames des de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, la 16a edició, s'ha posat avui en marxa de bon de veres després d'una inauguració protagonitzada pel talent balear en l'estrena de Forastera. En parlarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Toni Cardell al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. La Policia Nacional obrirà una investigació interna per determinar si les càrregues policials d'alguns agents quan va acabar la manifestació convocada ahir per la plataforma Menys Turisme, Més Vida varen ser proporcionades i, si és necessari, depurar responsabilitats. Ho fa a petició del delegat del govern estatal a les Illes, Alfonso Rodríguez, quan ha reconegut actuacions violentes d'alguns agents i descarta dimitir, com li han demanat la plataforma.
Segons fonts properes de la Policia Nacional, el cos policial havia informat als organitzadors que a les voltes l'espai escollit per llegir el manifest tenia una capacitat inferior a les 2.000 persones. Es va recomanar acabar la protesta al Parc de la Mà, però els organitzadors ho van rebutjar. Una vegada ja es començava a omplir aquest espai, la policia va restringir l'accés i molts manifestants varen protestar. Acabada la concentració i, segons les mateixes fonts, un grup de manifestants varen tirar pedres i altres objectes als agents policials. Aquest fet va causar, segons el delegat del govern estatal a les Balears, Alfonso Rodríguez, una reacció desmesurada d'alguns agents policials. Rodríguez ha encarregat a la Policia Nacional una investigació per determinar si s'han de depurar responsabilitats.
Y de estos informes exhaustivos que he solicitado ya ayer por la noche y hoy en reunión a primera hora de la mañana con el jefe de policía se derivase algún tipo de actuación que pueda suponer alguna sanción, pues se verá en el momento oportuno de qué consiste y quién tiene la responsabilidad de adoptarlas.
El delegat del govern també ha explicat que ell està tan indignat per la violència policial com els manifestants i manté que no va ordenar cap actuació així.
No es este delegado de gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera desmedida, fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
L'objectiu va finalitzar amb una desena de persones ferides lleus, dues traslladades a centres sanitaris, entre les quals un fotoperiodista que cobria la protesta. També 5 policies varen resultar lesionats en els enfrontaments. Un jove de 18 anys va ser detingut per desordres i aldarulls.
Els organitzadors de la plataforma Menys Turisme, Més Vida ha criticat la violència policial que es va produir quan va acabar la manifestació contra la massificació turística i ha convocat per demà a les 12 del migdia una concentració a les portes de la delegació del govern a Palma.
El portavoç de la plataforma, Dani Comas, ha demanat la dimissió o destitució del delegat. Assegura que els manifestants només es varen limitar a defensar-se davant l'intimidació dels agents.
Aquestes càrregues policials les varen iniciar la Policia Nacional. Els manifestants en cap moment varen intentar atacar ni res. Va ser després, quan va començar aquest clima de tensió, que sí que alguns manifestants varen tirar alguns objectes, però també un poc en autodefensa, perquè veiem que la policia tenia les pistoles de bales de goma o les porres i els utilitzaven reiteradament per perseguir manifestants i atacar-los.
Encara pel que fa a l'actuació policial, el sindicat Jupol ha criticat que el delegat de govern a les Balears hagi qüestionat la intervenció dels agents, intervenció que ells qualifiquen de proporcionat i conforme a la llei.
Les càrregues policials han generat tot un seguit de reaccions en certa unanimitat pel que fa a la desproporció d'una acció policial davant manifestants que no varen provocar cap incident en tot el recorregut.
La presidenta del Partit Popular a les Illes, Marga Proens, ha reconegut sentir-se impactada per les imatges.
Jo crec que estem tots una mica impactats de veure com va acabar aquesta manifestació amb imatges que crec que són lamentables. Ara bé, qui ha de donar explicacions és qui està al capdavant d'aquest operatiu, que és el Partit Socialista i que és delegació del govern.
La diputada del PSC, Mercedes Garrido, demana una investigació a fons del que va passar.
El primer que hem de demanar és una investigació transparent, ràpida també, una investigació sobre els fets, de on van sortir les ordres. Crec que és imprescindible conèixer d'on van sortir les ordres, de quina part dels comandaments policials van sortir les ordres que van carregar contra els manifestants pacífics.
El líder de Més per Mallorca, Lluís Apestegui, anuncia que el seu grup no donarà suport a cap iniciativa del govern espanyol mentre aquest doni cobertura a actuacions policials com les d'ahir.
No podrà comptar amb el suport de Mallorca mentre detengui, mentre criminalitzi, mentre persegueixi i mentre apallissi aquelles persones que estan demanant poder viure dignament a casa seva.
Des de Vox, la portaveu parlamentària Manuela Cañadas ha demanat explicacions al delegat de govern.
El delegado del gobierno, que ha puesto policías para esta manifestación, pero luego no nos pone policías para otras cosas importantes, como están pasando y cada día denunciamos en las redes sociales, pues que dé explicaciones.
Les reaccions també han arribat des de l'esfera civil. El GOP i Terra Ferida han demanat la dimissió del delegat de govern també, a qui responsabilitzen de l'actuació policial.
Dèiem que aquestes càrregues policials es varen produir quan ja havia acabat la manifestació, la qual hi varen assistir 25.000 persones, segons la policia, i unes 70.000 segons l'organització. Va ser una de les més nombroses de totes les convocades per rebutjar la massificació turística. S'hi han pronunciat també, Maria, els hotelers de Mallorca.
Així es defensen que s'ha de consolidar un model que faci compatible el benestar dels residents a la prosperitat econòmica de les illes. Per això, diuen, s'ha de fer feina conjuntament i rebaixar la polarització a les Balears. Consideren que la manifestació és un reflex de preocupacions socials que s'han d'escoltar com l'accés a l'habitatge o la mobilitat i que ha de servir com a punt d'inflexió per replantejar el debat turístic. Maria José Aguiló és la vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca.
Reconocemos y compartimos las preocupaciones sociales sobre la vivienda, la movilidad, la presión sobre los recursos y la calidad de vida. Todas ellas son legítimas y están desde hace tiempo en nuestra agenda de trabajo. Requieren soluciones estructurales, aunque el debate no se debe reducir únicamente al decrecimiento turístico, sino que debe centrarse en una mejor gestión del destino, una planificación con visión de futuro y con decisiones basadas en datos.
Deien que el balanç d'aquestes càrregues policials deixa un jove detingut que ha passat a disposició judicial. Avui, hora baixa, ha estat als jutjats a Via Alemanya. Allà hi ha Maria Eugènia Quegles. Maria Eugènia, bon vespre. Se sap ja si li decreten mesures judicials o queda en llibertat?
Bon vespre, ha quedat en llibertat i sense càrrecs. Emilio, nom de pila del detingut, s'ha acollit el seu dret a no declarar davant el jutge de guàrdia Santiago Pinsac. La Policia Nacional el va detenir a nit després dels aldarulls al final de la manifestació per un delicte de lesions, atemptat contra l'autoritat i desordres públics. No ha volgut fer declaració tampoc als micròfons, però sí que ha mostrat un trenc en el cap, sense punts, que teòricament, segons ell, li havia fet la policia en els voltants del Parc de la Mà. Ha assegurat que l'única cosa que vol és tornar a casa seva. Té 18 anys, és d'origen cubà i la seva mare i la seva germana estaven estorades que ell hagi passat, diuen, la nit al Carabós. Fins aquí, fins al voltant dels jutjats, no s'ha acostat cap activista dels que se manifestaren aquest 26J per un altre model turístic.
Gràcies, Maria Eugènia. En directe des dels jutjats de Via Alemanya de Palma, arribem així a les 7:14. Els establiments de la platja de Palma podran acreditar els seus treballadors i clients aquest darrer només si l'establiment disposa d'aparcament privat en un sistema telemàtic per accedir amb els seus vehicles a la zona dia 12 d'agost, el dia de l'eclipsi solar. Els bars i restaurants hauran d'inscriure primer de manera telemàtica, incloent-hi les seves dades. Després de comprovar la veracitat del formulari, podran inscriure també tant els seus empleats com els clients en reserva.
Així s'enviarà una credencial amb el codi QR al negoci o empresa i també als treballadors i clients, als seus correus electrònics, en un sistema que ha presentat l'Ajuntament de Palma per evitar col·lapses. Corre com han imprimit l'acreditació i posar-lo un lloc visible del vehicle, tot i que també es podrà mostrar als agents des del mòbil. Llorem Bausà és el tinent de Bala de Seguretat Ciutadana.
El seu compliment els hi puc assegurar que contribuirà no només a garantir la seguretat individual de cada un de nosaltres, sinó que també ens ajudarà a mantenir l'ordre, la convivència i el bon funcionament del dispositiu que s'ha dissenyat, perquè tothom pugui gaudir de l'eclipsi en total tranquil·litat.
Les acreditacions se sumen a altres restriccions de trànsit ja anunciades pel consistori, com el tancament de diversos accessos de l'autopista de Llucmajor a partir de les 8 del matí del dia de l'eclipsi, unes mesures de seguretat que volen garantir en tot moment l'accés a altres infraestructures bàsiques de la ciutat, com són l'aeroport i els hospitals Son Espases i Sol Llatza.
Cort ha desenvolupat també un manual de conducta per aquest dia per garantir la seguretat, la convivència i el bon funcionament del dispositiu.
Les normes són recollir els residus que generi mantenir l'entorn net i respectar el senyal de bany, utilitzar ulleres homologades i no dur envasos de vidre. Tampoc no es podran encendre fogueres, utilitzar material pirotècnic i instal·lar carpes o tendes de campanya.
Per saber com veuen aquesta mesura del QR als treballadors de bars, restaurants i també d'hotels, connectam amb la platja de Palma i allà Victòria Morell. Victòria, bon vespre. Què opinen?
Bon vespre, doncs, sobretot ens han trobat molt de desconeixement. Han recorregut més d'una trentena d'establiments de la platja de Palma i molts treballadors no són conscients de les restriccions de trànsits previstes per al 12 d'agost. Alguns fins i tot desconeixen que l'Ajuntament ha habilitat un sistema d'acreditacions amb el codi QR perquè puguin accedir en vehicle a la zona. D'altres ens expliquen que venen caminant o en transport públic, però temen que la gran afluència de visitants compliqui la mobilitat i sobretot la conciliació d'aquell dia.
Yo tengo suerte porque vivo justo aquí detrás. Lo que sí, por ejemplo, que mi hermano tiene un bebé, trabajamos juntos aquí en el restaurante, y sí que se está encontrando con este problema de la chica que le viene a cuidar al bebé cuando está aquí por la tarde, se está encontrando con este problema de cómo vengo yo este día.
Intentaré venir un poco antes para evitar, si hay algún tipo de restricción, pues que no me pille justo de tiempo, ¿no?, para venir a trabajar.
En teoría no me afectará nada, ni sabía, ni tenía conocimiento ni nada, porque siempre vengo en bus, entonces supongo que sí tendrá acceso, porque el bus es público.
Es la primera noticia, no sabía que iba a estar cerrado.
No sabía nada del tema de lo del QR y todo esto. Sé que va a haber un colapso, va a ser un desastre.
També hem pogut parlar amb familiars de persones majors que resideixen a la residència Oasis, que s'han mostrat preocupats especialment per si es produeix alguna urgència i necessiten accedir-hi. Tot i això, hem de recordar que l'Ajuntament insisteix que el dispositiu garantitzarà en tot moment l'accés als serveis essencials.
Gràcies, Victòria. I el Servei de Salut reforçarà a Menorca el dispositiu assistencial el dia de l'eclipsi, tant als hospitals com també als centres de l'àrea de salut de l'illa. En aquest cas ho farà amb 6 professionals més, ho explica la consellera de Salut, Manuela García.
Se refuerza el centro de salud de Canal Salat, de Dalt Sant Joan, y el centro de salud es Banyer. Se refuerza con un médico y una enfermera. Los hospitales lo que hacen es reforzar aquellas especialidades donde se puede ver incrementada la demanda y, por supuesto, se refuerza el SAMU 061 con 3 equipos más.
A punt d'arribar a les 7 i 19 minuts.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Cala Millor, a Mallorca, estrena un sistema de comptador intel·ligent per controlar el consum d'aigua i la pressió estacional sobre aquest recurs en una zona turística. S'hi han instal·lat més de 600 comptadors digitals, un centenar a la planta hotelera, i les primeres dades constaten un consum diari per habitació de 212 litres d'aigua.
Una xifra que és més elevada com més estrelles té l'hotel. Així, en un de 5 estrelles, el consum passa dels 400 litres. Són dades que s'han pogut conèixer per primera vegada gràcies a la instal·lació de nous comptadors intel·ligents que a partir d'ara controlaran el consum d'aigua en aquesta zona turística. És Tomeu Giscafré, de Bit Group.
No és que el client de 5 estrelles consumeixi més aigua, sinó que s'ha de tenir en compte que un hotel de 5 estrelles té una sèrie de serveis que no té l'hotel d'una estrella, com pot ser spa, diferents piscines, zones de regadiu que tenen zones verdes molt més extenses.
Els darrers 3 mesos s'han instal·lat comptadors intel·ligents en un centenar d'hotels i a més de 300 habitatges i negocis, a més d'estacions de mesurament amb pous i sensors de control de l'aigua regenerada. El president del Consell, Llorenç Galmés, n'ha fet els comptes.
S'impulsa la posada en funcionament de més de 600 comptadors digitals, que se sumaran en 900 ja existents. Per tant, comptarem amb 1.500 comptadors digitals per poder controlar en tot moment el consum d'aigua.
Tot i les dades s'integren en una plataforma única per millorar la gestió del cicle de l'aigua, com destaca Joan Mestre, el president del Consorci de Turisme de Cala Millor.
Però has de saber quins consums tenim. Per on se para l'aigua és molt important per als ajuntaments i el Consorci de Turisme.
El projecte s'ha finançat amb 400.000 euros del fons Next Generation. I avui, 20 dies després que el primer satèl·lit balear al Posidònia orbiti al voltant de la Terra, ja ha començat a oferir informació que serà rellevant per prevenir incendis i altres desastres naturals. El Parc Vit de Palma ha acollit avui un acte per celebrar l'èxit de l'operació i per mostrar el primer habitatge, la primera imatge captada per aquest dispositiu, una vista de Cala Galdana des de 600 quilòmetres d'altura.
Va llançar el passat 7 de juliol i ja obté dades de les Balears que, segons ha explicat el cap de negocis de l'empresa Open Cosmos, Rafael Jordà, seran fonamentals per al present i el futur de les Balears.
No només és treure una imatge preciosa, com la que hem vist avui de matí, que va ser la primera que se va treure damunt Menorca, sinó entendre què passa. Entendre què passa a nivell de temperatures, entendre què passa a nivell de quin tipus de substàncies hi ha damunt l'aigua, i això processat i analitzat amb intel·ligència artificial i altres tipus de sistemes, ens ajuda a entendre com podem prendre accions per prevenir incendis, per monitoritzar millor tots els temes de canvi climàtic.
Aquestes imatges permeten obtenir informació primordial que es pot aplicar a tota classe d'àmbits, com la lluita contra els desastres naturals o fins i tot la gestió de la pressió turística a les illes. La presidenta del govern, Marga Proens, ha tret pit del talent balear i assegura que és una mostra clara que les illes aposten per la innovació, el coneixement i la tecnologia. També ha destacat la importància de disposar d'eines i d'informació per fer front als reptes climàtics que es presentin.
Que important és la prevenció i aquests satèl·lites... Prevenció. Ho hem vist també en les danes, sobretot que afecten a tota la conca mediterrània. Que important és les dades, la prevenció per poder actuar o corregir a temps.
El satèl·lit Posidònia passa per damunt l'arxipèlag cada dia a les 12:30 del migdia. ...39.000 treballadors del sector del metall es beneficiaran d'una pujada de sou del 18% al llarg dels pròxims 4 anys. Ha estat la clau per desconvocar in extremis la vaga que havia de començar a primera hora d'avui. 7 mesos de dures negociacions entre patronal i sindicat que signen la pau amb un nou conveni col·lectiu a les portes de convocar una aturada de 4 dies. Tant patronal com sindicats esperen que amb la millora del sou i les condicions del sector siguin més atractiu per als joves, com explica l'assessora legal de la patronal FEBAME, Susana Marimón.
Daremos estabilidad a nuestro sector, que es muy importante. Lo vamos a constituir un sector más atractivo para futuras incorporaciones y, por supuesto, para mantener el talento que ya tenemos dentro del sector.
El pacte suposa un increment de la remuneració de les hores extra i un augment del salari del 18% acumulat en 4 anys. La pujada d'enguany serà d'un 5% en caràcter retroactiu. Segons Roberto Serrano, el responsable de política sindical d'UGT, els 39.000 treballadors del sector començaran a notar aquest increment històric en la nòmina quan el BOIP publiqui el conveni.
Es la mayor subida que se ha realizado en los últimos años en cualquiera de los sectores, tanto de comercio como de hostelería, tal, y esto se lo ha llevado el metal. Esto es importante pues para que la gente se dé cuenta que no solo el turismo es importante en Baleares, sino que también el sector industrial.
La patronal també destaca la importància de l'acord per fomentar la indústria a la comunitat i diversificar l'economia. Cinc minuts per arribar a les 7:30. L'entitat Mallorca Sense Fam, que fa més de 15 anys que reparteix aliments a les famílies que més ho necessiten, alerta de l'increment de les persones aquí a les illes que no arriben a final de mes. No poden omplir el rebost en plena temporada turística. El vicepresident de l'ONG, Joan Martorell, en una entrevista a l'Informatiu Matí, ha quantificat l'augment de beneficiaris en unes 1.000 persones.
El nombre de famílies pràcticament se manté igual que anys anteriors, a pesar de que estem dins ja la temporada turística i, en teoria, pues, hauria d'haver baixat. No és així perquè estem en la mateixa situació de sempre. Vull dir, són persones que tenen sous precaris.
I a Eivissa el problema dels assentaments no s'atura. Un punt on s'ha detectat un augment d'infrahabitatges és a la zona humida de ses Feixes de Vila, un lloc que no només és insalubre, sinó que és una àrea natural protegida amb un elevat risc d'incendi. Ens ho explica Ivon Aranyó.
Amagats entre la vegetació de ses Feixes de Vila hi viuen entre 40 i 50 persones en tendes de campanya i infrahabitatges. El desallotjament d'altres campaments, com els de Sa Joveria, ha propiciat que la població hagi augmentat en les últimes setmanes. L'Ajuntament d'Eivissa ja ha contactat amb la propietat perquè actuï en aquesta parcel·la. Si no ho fa, anirà als tribunals. Ho explica Jordi Griver, regidor de Gestió Ambiental.
Bé, ara la propietat ha de contestar el requeriment. Si no pot fer res perquè té la gent allí, el siguem pas de l'Ajuntament i anem al jutjat perquè ens autoritzin a entrar i a fer el desallotjament per la nostra compte, perquè, com et dic, hi ha un risc molt gran d'incendi, de contaminació i hem de velar per això.
L'Ajuntament d'Eivissa també té la intenció d'intervenir en un altre petit assentament situat a ses Feixes de Talamanca, on hi resideixen 10 persones i prop d'un punt on fa poques setmanes va haver-hi un incendi. En aquest cas, el consistori també ha contactat amb la propietat de la parcel·la i està a l'espera de resposta.
I el govern espanyol ajorna l'aprovació del decret llei d'habitatge per manca de suports. Clàudia Mallia, bon vespre.
Bon vespre. L'executiu pretenia aprovar la mesura demà, però ha optat per guanyar temps i presentar-la després de l'estiu per intentar salvar la votació. Partits com Junts i Podem ja havien anunciat el seu vot en contra si el text no incluïa les seves peticions. Montse Mínguez és la portaveu dels socialistes.
Parece que este fin de semana ha habido negociaciones que acercan posiciones y, por lo tanto, se nos dan unos días más para poder llegar a un texto que luego, cuando vaya al Parlamento, sea consensuado y pueda salir adelante.
L'Ajuntament de Llucmajor ha paralitzat cautelarment les obres d'urbanització del polígon de Sant Fosquet.
Unes obres que investiga des de fa uns mesos el servei de Seprona de la Guàrdia Civil per presumptes irregularitats en la dotació de serveis. A través d'un comunicat, l'Ajuntament ha informat que la regidora d'Urbanisme ha signat el decret una vegada que els tècnics han revisat tota la informació aportada per la promotora. Malgrat tenir el permís, consideren que les adaptacions que s'han fet al projecte necessiten una autorització addicional.
I l'Ibedona ha canviat la seu de la seva delegació a Maó. Ara es troba al mateix edifici on es trobava el centre Verónica, on s'atenen a les persones víctimes de violència sexual. Etzel Camarasa.
A partir d'ara, amb la nova seu, es podran coordinar recursos per assistir als 350 expedients que es troben en marxa i que van generar més de 2.000 assistències. Aquesta nova seu de l'IBEDONA a Menorca arriba quan Balears segueix al capdavant de víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones. S'ha de recordar que al primer trimestre d'enguany les denúncies van augmentar un 30%, segons les dades del Consell General del Poder Judicial. Per a la consellera de Benestar Social, Sandra Fernández, aquest augment s'ha d'interpretar com una evidència de l'augment dels mitjans que tenen les víctimes per fugir dels seus agressors.
Evidentemente debemos seguir trabajando desde la prevención, luchando contra la violencia de género, pero también es verdad que el tener más recursos, hacerlos más accesibles y mejorar esa atención, también evidentemente pues hace que afloren estas denuncias, que es lo principal, que pueda aflorar la violencia, que podamos atender a estas mujeres, pero también muy importante, ¿no?, pues la labor de prevención para evitar que estas situaciones se produzcan.
El centre va obrir el 2025 158 expedients nous, una xifra lleugerament més baixa que l'any anterior.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. La Policia Nacional ha obert una investigació per esclarir si en les càrregues policials d'ahir contra alguns manifestants es va actuar de manera desproporcionada i determinar si s'han de depurar responsabilitats.
El cos policial diu que va actuar com a resposta a l'agressió a 5 agents, mentre el delegat del govern estatal a les Balears, Alfonso Rodríguez, descarta dimitir com li han demanat els organitzadors de la manifestació, tot i que reconeix actuacions violentes per part d'alguns policies.
No és este delegado del gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera desmedida.
I la plataforma Menys Turisme, Més Vida qualifica l'actuació policial d'injustificada i convoca per demà una concentració.
Serà a les 12 del migdia davant la delegació del Govern Central a les Balears. La presidenta del Govern, Marga Provenç, ha reconegut estar impactada per la violència després de la manifestació. Les càrregues es van produir quan va acabar la protesta i van deixar un detingut que ha quedat en llibertat sense càrrecs després de passar a 8 hora baixa a disposició judicial.
Palma habilitarà acreditacions en codi QR per accedir en vehicle al dia de l'eclipsi.
Hotels, bars i restaurants s'hauran d'inscriure a un sistema telemàtic que ha habilitat l'Ajuntament. Els treballadors i els clients amb reserva d'aparcament de la platja de Palma, on estigui restringit circular dia 12 d'agost, podran obtenir el permís de manera digital o impresa. La gent que vulgui accedir a la zona restringida a peu o amb transport públic no haurà de presentar cap acreditació. Així ho han rebut els establiments de la zona.
Intentaré venir un poco antes para evitar, si hay algún tipo de restricción, pues que no me pille justo de tiempo, ¿no?, para venir a trabajar.
Siempre vengo en bus, entonces supongo que sí tendrá acceso porque el bus es público.
No sabía nada del tema de lo del QR y todo esto. Sé que va a haber un colapso, va a ser un desastre.
Cala millor. A Mallorca estrena un sistema de comptadors intel·ligents per controlar el consum d'aigua i la pressió estacional sobre aquest recurs en una zona turística.
S'hi han instal·lat més de 600 comptadors digitals, un centenar a la planta hotelera. Les primeres dades constaten un consum diari per habitació de 212 litres d'aigua.
I 39.000 treballadors del sector del metall es beneficiaran d'una pujada de sou del 18% al llarg dels pròxims 4 anys.
Ha estat la clau per desconvocar en extremis la vaga que havia de començar a primera hora d'avui. La patronal i els sindicats han signat la pau amb un nou conveni col·lectiu després de 7 mesos de negociacions.
Creix el nombre d'infrahabitatges a la zona humida de Ses Feixes, a Eivissa, davant del desallotjament d'altres campaments com el de Sa Joveria.
Un lloc que no només és insalubre, sinó que també és una àrea natural protegida amb un elevat risc d'incendi. Ara hi viuen una cinquantena de persones i l'Ajuntament d'Eivissa insta a actuar a la propietat. Si no, el regidor de gestió ambiental, Jordi Grivé, assegura que recorreran als tribunals.
Si no pot fer res perquè té la gent allí, et siguem pas de l'Ajuntament i anem al jutjat perquè ens autoritzin a entrar i a fer el desallotjament per la nostra compte, perquè, com et dic, hi ha un risc molt gran d'incendi, de contaminació i hem de velar per això.
I a la següent mitja hora d'aquest informatiu vos explicarem que els equips d'extinció d'incendis continuen fent feina per apagar les flames dels focs de Madrid, Ávila, Castelló i Toledo, que ja han obligat a evacuar o confinar més de 180.000 persones.
Les condicions meteorològiques d'avui i demà donen una petita treva abans que dimecres tornin a pujar les temperatures i es compliquin de nou les tasques d'extinció. Ho explica el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
Hoy y mañana son unos días absolutamente
centrales. Lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas són realment negatives.
Passen 4 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
Esports que Xisco Ribas començaven ben pendents de la possible continuïtat de Jan Virgili davant el Reial Mallorca.
El conjunt vermell ha completat avui una doble sessió d'entrenament a la seva estada a Marbella en la principal incògnita de si el jove extrem català finalment quedarà al club. Els de Luis García Fernández han entrenat avui matí i en aquest moment estan realitzant una sessió de gimnàs. Jan Virgili s'ha exercit en total normalitat a la resta de companys i, de fet, un dels capitans de l'equip, Martín Valient, ha parlat de la situació de l'extrem.
Para mí, si Jan está convencido y quiere pues, representar este club en segunda división, creo que puede ser muy bueno también para su carrera, porque segunda división es una categoría complicada y ojalá pues, pueda quedarse y...
¿Te atreves a apostar de si se queda o no?
No apuesto, no tengo... No sé mucho de apostar. No. Lo importante es que esté convencido de quedarse y de vivir un año ilusionante. Eso creo que es la clave.
I si bé continua la feina damunt la gespa a Marbella, també ho fa als despatxos de Son Moix. Avui el club ha presentat un nou patrocinador que estarà present a la màniga esquerra de les camisetes en un acte que ha comptat a la presència d'Alfonso Díaz. El cap de negocis del club ha parlat també de Jan Virgili.
Y en tema de Virgili, pues ahí está en el equipo, está entrenando a tope, está feliz. Y el fin de semana hemos estado ahí, está totalmente integrado y convencido. Y bueno, vamos a ver qué pasa.
I si no hi ha res de nou, qui sembla que partirà també a Samu Costa, a l'Al Nasser de l'Aràbia Saudita. Alfonso Díaz també ha parlat del migcampista portugués.
Bueno, Samu está de vacaciones, creo que bien merecida después de un Mundial y haber participado en un Mundial. Bueno, hay interés. Es así, es cierto, pero bueno, la dirección deportiva está trabajando todavía en todo esto y de momento el jugador, pues, de vacaciones, que es lo que le corresponde ahora mismo.
Qui tampoc no fa feina amb el grup és Arnau Puigmal, que continua fent feina al gimnàs per recuperar-se de les seves molèsties físiques al bessó. D'altra banda, les sensacions de les noves incorporacions de la plantilla són molt bones. Dissabte, els mallorquinistes s'imposaren per 3-0 a l'equip àrab Al Fateh amb 2 de Zito Luvumbo i 1 de Don Prats. En aquest amistós es varen estrenar jugadors com el davanter Adrián Fuentes, que va ser titular, i també el central Sumajoro i el migcampista Antonio Roc, escoltant precisament el jugador cedit per l'Espanyol.
I tant, l'objectiu està clar, adaptar-me molt bé a l'equip. L'objectiu col·lectiu no cal parlar-ne perquè ja sabem quin és i on ha d'estar l'equip. I individual, sobretot, pues, créixer, reivindicar-me, com tu dius, i ser atrevit.
I el darrer fitxatge del Mallorca, Arnau Tenes, considera també que l'objectiu de l'equip és tornar a la primera divisió.
He vingut a portar, i juntament amb els meus companys, l'equip a primera, una altra vegada, que és on ha d'estar. I sí, tenim una plantilla molt bona, per sort el club ha pogut fer molt bons fitxatges, i res, intentarem pues, guanyar cada partit pas a pas i fins al final.
Dijous l'equip disputarà el segon partit amistós a terres andaluses contra un altre equip àrab, l'Al Ittihad. A la primera federació, l'Uda Eivissa ha tornat als entrenaments en la segona setmana de pretemporada amb el mercat aturat. Des de fa 8 dies, l'equip blau-cel no anuncia cap incorporació i tot això encara falten per arribar entre 8 i 10 jugadors. Avui la novetat ha estat veure el central cedit pel Castelló, Ismael Fadel, fent feina per primera vegada amb els seus 9 companys. I en futbol femení, el Barça de Catacoy i Patrick Jarro torna a la feina. El conjunt blaugrana ha reprès l'activitat amb un repte majúscul per a la pròxima temporada, revalidar l'històric pòquer de títols que van conquerir la darrera campanya amb Pere Romeu al capdavant. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal iniciarà aquesta setmana la pretemporada 2026-2027. Dimecres es faran les proves mèdiques i per dijous està previst el primer entrenament al pavelló municipal Toni Pissà. A més, el club mallorquí ja té 3.220 abonats per aquesta temporada, una xifra propera al rècord d'abonats que es va assolir la temporada passada en 3.400. En bàsquet, a la primera FEB, l'Estia Menorca ha anunciat el fitxatge de Wildens Levec. El pivot estatunidenc de 26 anys a Terra Lilla cedit pel València Bàsquet després de fer una gran temporada al Càceres Patrimoni de la Humanitat i liderar també les estadístiques de valoració, taps i mats en el grup oest de la segona FEB. Pel que fa al ciclisme, el Tour de França, Tadej Pogacar ha fet història. El corredor eslovè de 27 anys ha conquistat el seu cinquè Tour, igual així a Anquetil, Merckx, Hinault i Miguel Indurain. Tot això després de la victòria del neerlandès Mathieu van der Poel a la darrera etapa que va finalitzar als Camps Elisis de París. Pel que fa al ciclisme balear, en el Campionat d'Espanya de pista disputat a València, la selecció de les Illes han sumat 10 medalles, 4 d'or, 3 de plata i 3 de bronze. Xavi Canyelles ha estat el gran protagonista amb 3 ors, 2 d'individuals i 1 per equips. També han pujat al podi Joan Martí Bennàsser, Francesc Bennàsser, Marga López i Marina Garau. A més, Joan Sansó ha completat l'èxit balear amb 2 medalles de plata al Campionat Paralímpic de pista. L'atletisme balear també va ser protagonista aquest cap de setmana al Campionat d'Espanya, disputat a Màlaga en la presència de 4 atletes mallorquines. L'única medalla balear du la firma d'Esperança Cladera. La corredora morera del València Club d'Atletisme ha guanyat el bronze a la prova dels 200 metres amb un registre de 23 segons i 4 centèsimes, només una centèsima per darrere de la medalla de plata. D'altra banda, Carmen Marco va acabar en sisena posició als 200 metres, el mateix lloc que Daniela García als 800, i als 100 metres tanques Inés Pascual va acabar vuitena. I acabam l'informació esportiva parlant de vela, perquè el mallorquí Joshua Castro ha conquistat l'europeu sub-15 de Tecno 293. El jove regatista del Club Marítim Sant Antoni de la Platja ha signat una brillant actuació en 9 podis i es proclama campió continental en aigües poloneses.
Gràcies, Xisco. Gràcies, Xisco. De 9 minuts per arribar a les 8.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Els equips d'extinció d'incendis continuen fent feina per apagar les flames dels focs de Madrid, Àvila, Castelló i Toledo. Les condicions meteorològiques d'avui i demà donen una petita treva abans que dimecres tornin a pujar les temperatures i es compliqui de nou les tasques d'extinció. Els 4 incendis han obligat a evacuar o confinar més de 180.000 persones.
Els incendis d'Àvila i Madrid continuen actius i sense estabilitzar. En el cas de Madrid, preocupa l'evolució de les flames al
nord de l'embassament de Sant Joan. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura que avui i demà són dies importants perquè dimecres les condicions meteorològiques tornen a empitjorar amb l'arribada d'una nova onada de calor.
Hoy y mañana son unos días absolutamente centrales. Lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas desde el punto de vista de poder actuar contra el fuego.
L'incendi de Castelló a la Vall d'Uixó roman fora de control. Aquest matí els mitjans aeris no han pogut fer feina per mort del fum, però sí que ho han pogut fer avui hora baixa. Concretament, hi ha 25 mitjans aeris que fan feina per apagar el foc. Per aquesta nit s'espera un escenari més favorable, ja que es preveu que baixi el vent.
Precisament, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desplaçat aquest migdia a Castelló, des d'on ha insistit que aquests greus incendis confirmen l'evolució del canvi climàtic.
Ha agraït als mitjans de comunicació la lluita contra les teories de la conspiració i les notícies falses. També ha reiterat la necessitat d'un pacte d'estat contra l'emergència climàtica com a prioritat nacional.
La emergencia climática, este aumento sostenido y sistemático que estamos viendo cada año de las temperaturas, lo que están haciendo es elevar de manera exponencial la expansión y el nivel de los incendios que estamos sufriendo. Por cierto, con patrones cada vez más semejantes en los incendios que estamos viendo a lo largo y ancho de todo nuestro país.
La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha considerat que ara no és moment de grans anuncis i ha recriminat a Sánchez que faci més de 10 anys que anuncia un pacte d'estat d'emergència climàtica sense que l'hagi concretat.
Que des del 2014 el gobierno, en concreto el presidente del gobierno, viene hablando de ello. Pues 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver. Yo lo que tengo claro es que tenemos que ver qué incendios han sido causados por la acción del hombre, que estamos viendo que por toda España está siendo la inmensa mayoría, cómo evitar que esto vuelva a suceder, que los bosques estén limpios.
Pel que fa a l'incendi de Castelló, la delegada del govern estatal a València, Pilar Bernabé, ja avançava a primera hora que pot ser un incendi provocat.
Todas las investigaciones están abiertas, insisto, no parece que haya causas naturales que puedan haberlo provocado, por lo tanto, se está trabajando en las líneas de investigación que tengan que podamos darle información pertinente cuando vayan avanzando esas investigaciones.
El govern estatal ha suspès les tasques de recol·lecció, maquinària agrícola a la Comunitat de Madrid i a les províncies d'Àvila i Toledo, això mentre duri el període d'emergència per incendis forestals.
Això perquè les segadores i alta maquinària agrícola poden originar ignicions accidentals per fricció, impacte d'elements metàl·lics, sobreescalfament de components mecànics o qualsevol altra incidència pròpia del seu funcionament i, per tant, causar incendis no intencionats.
Precisament, l'executiu estatal declararà en el Consell de Ministres de demà zona greument afectada a les localitats de Madrid, Àvila i Castelló.
En les darreres hores, Portugal, Grècia i Turquia s'han sumat a les tasques d'extinció dels greus incendis que afecten el centre del país.
També França lluita contra els incendis forestals que ja han arrasat milers d'hectàrees i han obligat a confinar i evacuar milers de persones a diferents regions del país.
La situació és especialment crítica a la perifèria de Bordeus, on les flames es mantenen a només 15 quilòmetres de la ciutat i una fumera taronja ja cobreix tota l'àrea metropolitana. Tot i que el foc està estabilitzat, la situació continua sent desfavorable. A tot el departament de la Gironda, la xifra de persones desallotjades de manera preventiva ja supera els 220.000 evacuats.
13 minuts per arribar a les 8. Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. L'acusació popular rebaixa de 24 a 13 anys la petició de presó per a Begoña Gómez. També demana que testifiquin Pedro Sánchez i Félix Bolaños en el futur judici amb jurat popular. Així consta en l'escrit presentat per les acusacions que lidera Azteoid. Per a la seva assessora, Cristina Álvarez, demanen ara 6 anys de presó en lloc de 22 que demanaven inicialment.
El jutge Juan Carlos Peinado havia demanat aquestes noves conclusions després que l'Audiència de Madrid avalés jutge Gómez per tràfic d'influències i malversació. En el text, les acusacions mantenen que la trajectòria professional de Gómez va fer un canvi radical quan Pedro Sánchez va arribar a la Moncloa. També destaquen que va assumir una càtedra a la Universitat Complutense sense cap procés de selecció ni titulació.
I una jutgessa ha processat els tres Mossos d'Esquadra acusat d'ajudar a l'expresident català Carles Puigdemont a fugir l'agost de l'any 2024 a Barcelona. La magistrada veu indicis suficients de coordinació amb els agents per evitar la detenció de l'expresident català.
Els tres policies queden a un pas de judici per un delicte d'omissió del deure de perseguir delictes penat amb la inhabilitació. L'escrit detalla que els agents varen escortar, encerclar i ocultar Puigdemont entre la multitud després de la seva reaparició al passeig de Lluís Companys a Barcelona. Ara la Fiscalia i les acusacions tenen 10 dies per presentar els seus escrits de qualificació.
I la defensa de Villarejo defensa que l'operació Kitchen va ser una investigació d'intel·ligència legítima.
Segons el seu advocat, el dispositiu cercava patrimoni ocult i testaferros de l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, i no documentació incriminatòria per al PP. El lletrat Antonio García Cabrera ha demanat l'absolució de Villarejo, per a qui la Fiscalia demana 19 anys de presó.
I el Ministeri d'Igualtat convoca per a demà un comitè de crisi per analitzar els assassinats masclistes dels mesos de juny i juliol fins als darrers confirmats la setmana passada a Màlaga i a Toledo.
El mecanisme s'activa davant el repunt de casos amb l'objectiu d'examinar les circumstàncies dels crims per tal de detectar possibles errades en el sistema de protecció i millorar els protocols d'actuació. Aquest any, 31 dones han estat assassinades per violència de gènere.
Tot plegat quan un home està condemnat a 9 anys de presó per pegar la seva dona i deixar-la tetraplègica.
Els magistrats de l'Audiència Provincial d'Osca consideren provat els fets que varen passar el 2024 quan l'home va propinar cops al cap a la dona. Està acusat d'un delicte de lesions amb l'agreujant del parentiu.
I en internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha ordenat aturar els bombardejos contra l'Iran per negociar un acord de pau, un acord, volien dir, per posar fi al conflicte.
Ara bé, manté que reprendrà els atacs si les converses fracassen, unes declaracions que arriben tot just el dia abans que Trump es reuneixi amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que viatjarà a Washington per assistir al funeral del senador republicà Lindsey Graham.
I Àustria se suma a la llista de països europeus que prohibiran l'accés a les xarxes socials als menors d'edat.
En aquest cas s'establirà el límit legal en els 14 anys. El govern austríac ha acordat traslladar aquesta qüestió al Parlament per a la revisió del projecte de llei, mentre que també informarà a la Comissió Europea. La llei entraria en vigor el 2027.
Medicaments, bolquers, menjar... Durant un mes s'han recollit tota classe de subministraments per enviar cap a la Guaiara, l'epicentre dels terratrèmols de Veneçuela.
En total s'han recaptat 9 palets de materials que ara es troben parats a una nau a l'espera de ser enviats. La resposta de la gent ha superat les expectatives dels organitzadors de la iniciativa, que ara necessiten pagar el transport d'un contenidor per enviar-ho tot a Sud-amèrica. Per recaptar fons, avui vespre se celebra a partir de les 8:30 d'aquí prop de 40 minuts al pati de l'escola Doctor Comas de Alaior el concert Menorca canta per Veneçuela. Serà un espectacle de música menorquina on actuen gratuïtament artistes com Bep Marquès, Eva Pons Trio, Xalandrí i Quatre Sols i un piano. Reina Lladó és una de les impulsores de la campanya.
Pues van directamente a taquilla para disfrutar de un concierto completamente de música menorquina. La entrada es 10 euros, también tenemos fila cero. Y en el cartel que tenemos a la disposición pueden hacer sus donativos. Si no pueden ir, que sepan que va a ir directamente a nuestras personas damnificadas allí en La Guaira.
Una recollida que s'ha fet a Menorca. De fet, l'Hospital Mateu Orfila estrena una nova sala blanca per garantir la màxima seguretat en la preparació de medicaments estèrils. Aquest nou espai ha suposat una inversió de prop de 450.000 euros. Carles Marquès.
El Servei de Farmàcia de l'Hospital Mateu Orfila ja disposa des de fa 2 mesos d'una nova sala blanca per preparar medicaments estèrils amb les màximes garanties de seguretat. L'espai permetrà elaborar més de 15.000 preparats a l'any. Són medicaments que s'administren directament a l'organisme i, per tant, requereixen un entorn especialment controlat per reduir al màxim qualsevol risc de contaminació. Manuela García és la consellera de Salut del Govern Balear.
Facilita dos elementos importantísimos. Por un lado está la calidad de la prestación que damos a nuestros pacientes, pero por otro lado también la seguridad de los propios profesionales.
Entre les preparacions que s'hi duen a terme hi ha els tractaments oncològics, la nutrició parenteral i altres mecanismes intravenosos, així com fórmules individualitzades per a pacients hospitalitzats. Sentim altre cop la consellera Manuela García.
Estoy refiriéndome sobre todo a los citostáticos, que son los fármacos que se ponen en la quimioterapia, o también la nutrición parenteral, es decir, bolsas que llevan los pacientes para alimentarse cuando no pueden utilizar la vía digestiva.
El sistema controla les partícules presents a l'aire, la contaminació microbiològica, la temperatura i la humitat, i també les pressions entre les diferents estances.
7 minuts per arribar a les 8. Moment per la cultura.
Esta mañana escuché en el jardín de tu casa una canción que decía algo parecido a lo que venía pensando.
IB3 Ràdio s'afegeix a la 16a edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Heu pogut escoltar en directe des d'Esbaluar l'emissió del programa cultural d'aquesta casa, l'Aviador, i en qüestió d'un parell de minuts s'hi afegiran també els companys de Xiu Xiu des d'allà. El festival viu les primeres hores amb el devessall d'oferta marca de la casa, obert al món, però sense oblidar, Sandra Martínez, les produccions balears.
Parlant, per exemple, de Xam, és un thriller psicològic, obra d'Òscar Bennàsser, director de la sèrie La vida bàrbara, que diuen ens agradarà si som d'utopies que acaben malament i que ens va deixar fascinar per asbestes. Xam és una coproducció, per cert, d'IB3 i es podrà veure en tot just una hora a la sala Rivoli de Ciutat. Aquesta no ha estat l'única proposta amb accent balear de la jornada. Avui, hora baixa, també ha estat el torn, per exemple, de Les culpables. Però qui són les culpables? Idò, les al·lotes, les adolescents que avorten. Va ser el cas de Marta Duran, la directora del film, que en plena pandèmia va fer una crida a les xarxes per recollir testimonis i en va rebre més d'un centenar. Les seves històries són les que es mostren en aquesta pel·lícula. Montse Pujol és la productora del film.
I la Marta sempre explica que en aquell moment de pandèmia d'estar tancat a casa a la seva habitació es va sentir més entesa i més acompanyada que mai, no? Tants anys de viure-ho en silenci i de cop fas una publicació a les xarxes socials i surten dones de sota les pedres, dones que podien tenir la mateixa edat, viure molt a prop, que havien viscut una cosa molt similar i pel silenci no.
Les culpables va ser premiada al Mallorca Talents Lab i aquesta va ser, de fet, la primera empenta per poder tirar endavant el projecte. Arribarà a sales per octubre i, tot i que està oberta a tota mena de públic, té molt present un sector determinat.
Aquesta pel·lícula va destinada a una noia que ha avortat i es pensa que és l'única del seu poble, del seu institut, que ha avortat, perquè vegi que no està sola, que és més comú del que sembla i que està acompanyada i que en pot parlar, que no és cap vergonya ni res dolent.
També arribarà a sales passat l'estiu Érem una gran família. És l'òpera prima de Cristina Rosselló, que ha transformat 18 hores d'enregistraments d'un arxiu familiar des dels anys 40 als 90 en una obra política on es veu el pas del temps i els canvis, o no, en moltes coses.
Un procés que he disfrutat molt, com a tenies control total, guionitzar-lo, pensar com, sense ser una pel·lícula política, com fas, com veus que se pot aprendre molt de la història, amb històries familiars, i la veritat és que jo m'ho he passat molt bé i estic molt contenta del resultat, també.
I un film documental d'aquest tipus, però a qui pot interessar? La directora té molt clar que tothom.
És un poc inevitable recordar una mica, pues, jo, per part meva, els meus pares, els meus avis, però també hi ha gent, com la meva cosina, per exemple, que té 20 anys, que l'ha vista i que li ha fascinat, que és potser un públic objectiu que no hagués pensat de bones a primeres, però que de sobte crec que pot aprendre molt també d'aquestes històries.
Tot això, com dèiem, en una jornada marcada també per la presència del documentalista John Wilson, l'home que va esdevenir un creador de culte gràcies a la sèrie d'HBO How to With John Wilson i que ha presentat a Nit a Ciutat la història del formigó, on manté la marca de la casa, càmera en primer pla, personatges reals que superen la ficció i un humor molt particular que és capaç d'aplicar fins i tot a la història d'aquest material de construcció. Wilson ha protagonitzat una xerrada a Esbaluart on ha deixat ben clar que el concepte de normalitat, com passa també amb el del sentit de l'humor, no es pot generalitzar mai de la vida.
You're normal, you think I'm normal. There is no definition of normal that sticks. So it's like something that you think would be funny.
Tothom es creu normal, diu, i allò que et pot fer gràcia a tu no té per què fer-ho a ningú més. Wilson enregistra, munta i guionitza les seves obres i ho fa tota la vegada. A la sèrie de televisió tenia un equip al darrere, però amb aquesta història del formigó està tot sol. I això, confessa, és més caòtic, però també, diu, més creatiu.
The chaos of that timeline is more inspiring. Exactly.
Tres apunts només d'una jornada plena de propostes diferents, com sempre, d'aquí, d'allà i també de música, perquè l'actuació musical de la Bienquerida a la Misericòrdia comença en tot just una hora.
I el Menorca Music Festival es cancel·la la mateixa setmana que havia de començar.
No hay más mendigo ni más que pagar que de echarte de menos sin más que contar. No hay más miedo sincero que no respirar.
L'organització del certamen ha fet públic un comunicat a través de xarxes socials en el qual anuncia que per causes de força major, sobrevingudes i alienes a la voluntat de la direcció, la cinquena edició del festival queda cancel·lada de manera definitiva. El festival havia de començar aquest dissabte al recinte Firal d'Esmercadal amb un concert de Víctor Manuel. També estaven programats artistes com Niña Pastori, Loquillo i Antonio Orozco, a qui sentim de fons.